doncs, la cordada radiofònica del Pont de Mahoma, que com sempre tindrà referents i referències del món de la muntanya. Hem anat escoltant aquests darrers dies protagonistes que van passar fa unes setmanes per la trobada del cavall Bernat. Ja sabeu, doncs, d'aquesta trobada que es feia a Monistrol de Montserrat, una trobada, doncs, que arriba a la 39a edició, i per allà van passar-hi molts personatges, entre ells a Patrice de Bedafont, el nostre company Ricard Fernández i Òscar Cadià, que eren allà a la trobada, van posar micròfons i es van acostar al relat de moltes d'aquestes persones referents del món de la muntanya i de l'alpinisme i de l'escalada, sobretot la trobada Cavall Bernat. Avui també podrem sentir una d'aquestes veus. I també avui, mireu, sentirem la prèvia, si més no, del que serà, doncs, la cloenda del cicle de muntanya de la Diputació. Ja sabeu, doncs, que s'han anat fent aquests dies a l'Auditori Diputació, i avui el cicle aquesta tarda s'acomiada amb una conferència que rep dels alpinistes bascos Iker i Eneko Pou. El germà Pou presentaran en aquesta darrera xerrada del cicle una de les aventures més importants de la seva carrera. Les expedicions que el 2012 i el 2015 els van portar a l'illa de Baffin i a Sibèria, totes dues al cercle polar àrtic. Avui se'n parlarem d'aquesta i d'altres històries. I també escoltarem la veu de Sílvia Zúñiga, que enguany ha disputat la cursa dels 3 quilòmetres de la Gran Transcanària, o també a Noruega amb la selecció catalana, també en què casa una primera posició absoluta femenina. I el cap de setmana passat, campionat de Catalunya de curses verticals al Sobrepuny, una muntanya que coneixen molt bé els companys de cordada i que, a més a més, la van trobar allà entrenant, doncs bé, va també fer quarta posició i segona en la seva categoria. Seguirem parlant del Janjun, en fi, moltes coses en aquest Pont de Mahoma, avui, número 125. Doncs vinga, encarem el Pont de Mahoma, la cordada habitual del programa, amb Josep Maria Bonatxí. Josep Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Amb el Sebastià Poi. Sebastià, què tal? Bon
Hola,
dia.
Bon dia.
El nostre Rapsoda, que també ens porta avui
un poema.
Un poema dels bons, eh? I dels seus.
Sí, sí, sempre.
Òscar Cadiach, molt bon dia.
Bon dia. Estàs moreno, Sebastià? Això dels poemes...
Sí, el poema posa una mica negre de vegades, però vaja, suposo que és de l'itinerari que vaig fer als ports. Molt que bé. Vaig arribar ahir bastant esclat.
Bueno, i l'Òscar acaba d'arribar, tu vens dels ports, i tu, Òscar, dels Alps, que
dels
acabes d'arribar.
Dels Alps, amb un temps així irregular, igual que aquí, però molt maco, que és el que convé, no? Que nevi, que plogui, que sigui un temps canviant i que s'acosti la primavera.
En Lluís Comas, el control tècnic, avui, doncs, en aquest programa d'alpinisme i escalada, i avui que tenim el cicle de muntanya. De fet, sentirem d'aquí una estona la veu de la Sílvia Zúñiga, que es la va trobar al Sobrepuny, entrenant,
sí,
previ a la cursa. Que passa que ella saps que, sabeu què passa, que treballa de nit, llavors aquesta hora està dormint, està descansant. Llavors, quan canviem el torn del programa, podrem tenir-la en directe, però de seguida la podrem saludar, El Sobrepuny, aquesta muntanya, però és que a més ara també heu tornat no fa gaire, tu dels ports, i també vau estar per la zona de Llaveria, no?
Sí, vam estar a la zona de la Serra de la Güena. Té un nom així una mica estrany, però la veritat és que es vam quedar bastant sorpresos per la bellesa dels seus barrancs i a les vistes. En petits cimets de 600 metres que ens van donar unes vistes espectaculars. I, bueno, va ser una grata sorpresa, perquè eren zones que havíem fet a trossets, però no mai aquest itinerari que vam fer amb el Sebastià, i vam quedar, ja et dic, uns barrancs, coves, tot molt variat, zones àrides, zones humides, molt, molt completa i molt maca i molt recomanable. A més, molt ben senyalitzada.
Sí, i el riu Llastres, no? Que és el que... Diguéssim, vam fer un seguiment, sí, per la barrancada, diguéssim.
Hi ha alguna sorpresa, que
sí,
potser l'Òscar ens podrà dir si coneix. Vam trobar unes vies d'escalada a la cova de la Marianne, i vies d'escalada amb les cintes express posades, suposo que per la seva dificultat...
Estarien ensejant algun nou itinerari i algun nou projecte, com ells diuen,
sí.
I llavors es deixen ja ells mateixos les cintes i bueno, s'ho van transmetent. A veure, s'arriba fins aquí, s'arriba fins allà...
De fet, vam trobar uns nois que anaven a fer... Ens va comentar
sí.
Alguna cosa de 8B.
Sí,
vuit bé, vuit fer. Llavors
a veure si el podien encadenar. Sí.
Vies de màxima dificultat, vuit bé, vuit fer, ja parlem de vies molt difícils.
I Josep Maria, entre d'altres sorpreses, recordes la sèquia de...
Sí, la sèquia d'en Marian.
D'en Marian, no? Una obra sèquia, hidràulica.
Sí, una obra hidràulica, si no és mitjaval, poc li falta, vull dir, perquè vull dir bastant antiga, que feia tot el llarg del barranc, per la part superior, fins a arribar a una font, que ens va sorprendre, no?, perquè estava bastant ben conservat, tot i que les pedres havien fet feina.
La font d'Enxera, si no recordo malament.
I ens va sorprendre, aquella obra, perquè estem parlant d'una obra que potser tenia diversos quilòmetres, i era impressionant veure que inclús servia de pas, perquè hi havia llocs on eren tan estret que passaves per damunt de la sèquia. La gent que va construir allò, pues, van estar per allí treballant de valent durant una temporada i fotent una obra d'enginyeria hidràulica important per l'època que ho deurien fer, perquè era bastant, allò és bastant antic. No sé la data, perquè no ho he consultat, però deu ser bastant antic.
Una ruta circular que vam preparar pel club, pel K2, veritat, i que, sí, bé, que serà espectacular.
Tenim, com sempre, trobant nous itineraris i fent.
Tenim noves sortides que realment seran bastant frapants.
Es va trobar, per cert, un exemplar de cabra, no?
De cabiró. De cabiró. Caprioles, capriols.
Mort, sí.
Sí, vam iniciar l'itinerari pel riu Sec i enllacem amb el barranc del Carrer Ample.
Estem parlant dels ports, eh?
Dels ports, sí. Estem, sí, ara ens situem en els ports. Sí, sí, Pep, perquè ens hem situat, diguéssim, de la Güena, ara passem als ports. Vam fer un itinerari que és una joia geològica, vam anar a preparar itinerari, respectivament pels dos clubs, el CET i el K2, sí? que bé, que som col·legues i som copartícips d'ambdós clubs, no? Aleshores, el barranc del Carrer Ample és una joia geològica, potser és l'indret més significatiu a nivell geològic que té els ports. És una meravella, és una meravella. Es fonamenta en l'erosió d'una sinclinal i que ha donat lloc, diguéssim, a aquest barranc, no? Una sorpresa va ser trobar un cabirol, però amb una ferida oberta, aquí a la zona de la iugular, sí, amb gairebé un pam d'amplada i un pam, sí, o una mica més de longitud. La sang era fresca, no? Aleshores, bé, l'Escarrer, que fins i tot vaig enregistrar un vídeo perquè us el vaig passar, diguéssim, per aviam si podíem obtenir informació al respecte, no? Clar, hipòtesis que llancem, no? Si un carronyer ha atacat, diguéssim, a un cabirol dèbil, malalt, una possible, almenys hipotètica per part nostra, possibilitat. Després, si no recordo malament, el 2014 hi ha un brot de sarna en una cabra. Els ports, el primer exemplar amb sarna és, si no s'enganyo, és el 2014. Això té una repercussió, diguéssim, per contagi molt ràpida, amb la qual cosa també té una repercussió econòmica, no només mediambiental, sinó, diguéssim, a nivell d'economia dels ports important. I sí que és cert que ens trobem aquest animal, pensem si és la sarna, si la debilitat, la malaltia ha afavorit l'atac d'un carronyer, si és el voltor, diguéssim, hi ha casos en què els voltors ataquen, casos, diguéssim, no? Penúria, famolencs, poden arribar a atacar. Aquí hi ha les hipòtesis, no? Aleshores sí que ens agradaria, doncs bé, a través d'aquest document, que és el vídeo que enregistrem, i llancem aquestes hipòtesis. Els ulls sí que els té els ulls semioberts, amb una expressió, diguéssim, d'agonia i d'amor molt immediata, molt immediata. Nosaltres creiem que és en el decurs de la nit, com a molt tard, que pot succeir, o primer de la matinada, perquè la sang regalimava i era fresca completament, no? Aleshores, clar, és una imatge, diguéssim, impactant.
Aquest vídeo l'ha de fer arribar a agents rurals, agents rurals, i que no, perquè s'estan fent seguiment de tots els casos que hi ha de sarna, que malauradament és una malaltia que està tornant i que està fent estralls.
De fet, l'any passat, ara en aquest període de vacances que entrarem la setmana que ve, estava als ports, és a dir, un dia d'aquests que el Josep Maria també ho fa, no?, que anem a la nostra bola i que em perdo pels ports, I trobo un guarda forestal i em va dir que feia seguiment precisament en un estudi del seguiment de possibles casos de sarna. Sí, efectivament, no?
De totes maneres, penseu que si véssim voltors, el primer que es mengen són els ulls.
Per això
jo descartaria que fos un voltor, perquè el primer que fan són els ulls.
Per això he remarcat això dels ulls.
Potser si acabava de morir una guineu, inclús un gos, un gos mig salvatjat.
Sí, hi vam pensar.
Qualsevol animal carnívor ataca el coll. El coll és el primer que ataca.
Sí,
la ferida és superta. I una au, tipus voltor o àguila, va als ulls directament, sempre.
Fet aquest preàmbul d'aquesta zona que recomanem molt, la zona dels ports, també llevaria tota aquesta zona, que valia molt la pena, tot i que vaig veure que anava obrint camí, en algun cas.
Això va ser el Montalt, que vam obrir un itinerari que estava perdut, o realment ja no hi era, perquè vam fer obrir una miqueta de camí entre els coscolls, perquè la gent que hi vulgui passar trobi el camí marcat amb fites, sempre amb pedres, mai amb pintura, i ben marcadet i ben tallat perquè s'hi pugui passar. Vull dir, esperem que ara, si la gent ho va repetint, se vagi conservant. Si no, ja sabeu que la natura recupera el que li prens.
És una canal molt directa que puja a la dreta del que seria l'Escamballet, no? Que nosaltres diem el cilindre, no? Com a referent, diguem, per localitzar-la al Montalt, no?
Molt bé, doncs vinga, dit això. Fet aquest preàmbul, salutacions per ser el Ricard Fernández, que deu estar...
Estava portant uns escolars per la muntanya, que sempre és una cosa molt placentera, que hem fet molts cops amb l'Òscar, i tu passes molt bé portant nens a la muntanya. La veritat és que és una cosa que omple bastant.
Jo, de fet, aprens molt.
I aprens molt. Ells aprenen, però nosaltres més.
Jo, de fet, tinc ganes de fer una altra sortida amb l'Òscar per al fet aquest de compartir, no? Sé que en una ocasió l'Òscar em va dir, perquè era un grup d'Erasmus, i diu, Sebas, si pots venir i col·labores? Dic, va, encantant, no?
Ho hem de fer en anglès.
I clar, és el que anava a dir. No em va obligar, de molt bon rotllo, va dir, prepara't, però, la part de flora que controles una mica en anglès, no? I doncs bé, durant uns dies tot el que sé.
De moment ens hem de preparar, no en anglès, en francès, perquè tenim la sort que va haver un traductor,
El Josep Maria.
L'Àlex Ussó, que m'ha fet el traductor. Per cert, cavallista des de la trobada aquest enguany del grup Cavall Bernat, tu també hi eres, Òscar, dintre de la novena edició de la trobada, amb ell, el Àlex Ussó, que amic d'aquest programa, vam fer cavallista, i ens va fer de traductor amb el Ricard Fernández a l'entrevista del Patrice de Bedefont, que era allà, recordem aquest llibre, Els Pirineus, les 100 millors ascensions i excursions, és l'autor d'aquest llibre, però també un gran muntanyenc.
Sí, estava ell acompanyat allà, va haver una gran assistència i de representació de gent. A més, va ser un dia celebrat perquè també era un homenatge a tres grans de la muntanya, que després anomenaràs, suposo. En Patrice estava allà acompanyat de la seva senyora i va ser un plaer, perquè aquest llibre l'havíem tingut tots, i concretament amb l'Àlex Ossó, que hi havia tanta gent que saludar que tampoc vam poder parlar, però que quan érem ben jovenets, aquest llibre de les 100 millors ascensions del Pirineu i dels Alps, doncs, que era la col·lecció de Gaston Rebufat, ens obria molt les portes a aquesta il·lusió de la manera en què descrivien les muntanyes, no? Gaston Rebufat parlava dels Alps com un jardí, doncs, com un parc d'atraccions, no? O sigui que el nostre parc d'atracció era el joc dels Alps, no? Amb agulles, amb roques, amb esquerdes, amb geleres, amb vent, amb canvis de llum. Només quedava una mica interromput per els accessos mecànics, però sempre cada capítol del llibre descrivia, separant aquestes les multituds, o sigui, els itineraris més exemplars de cada muntanya, no? I ordenats d'una manera, amb l'opinió de l'autor, i això et feia crear un estímul, perquè deies, aneu a buscar agulles fàcils, aneu a buscar roca, aneu a buscar una pràctica de grampons, anem a buscar una escalada molt difícil, anem a buscar una escalada, una ascensió molt llunyana, anem a buscar... I tenies per escollir-ho tot, i ho tenies tot a l'abast, i llavors... estic parlant en aquest cas, del Gastón Reufat, no? I va crear aquesta afició, aquesta sensació, des d'on ell havia nascut, a les Calanques, al costat de Marsella, fins als Alps, no? Però és que, a més, va ser un dels pioners de l'Annapurna, en Gastón Reufat, i, a més, va saber transmetre aquestes col·leccions de llibres, que llavors no existien pràcticament llibres de muntanya, molt pocs, el d'en Kurt Diemberger, de 0 a 8.000 metres, el d'en Walter Bonatti, o sigui, un altre dels grans, i el de Gastón Reufat va ser un inici, doncs, aquesta escalada, com si diguéssim, moderna, no? Que encara estava ancorada en escalada clàssica, i va saber transmetre arreu dels seus contactes, doncs, en el cas del Pirineu, en Patrice de Belefont, dins de la mateixa col·lecció, que era un expert del Pirineu, en Patrice, doncs, va seguir transmetre això. I les seves escalades, doncs, passen des de l'Aresta de Salenques al Pilier de l'Embarrader, que recordo que, si no és l'última, la 100, és la 99. Escalades, doncs, de les Agulles d'en Saber, escalades escalades clàssiques, la Nord del Vinyemal, el Mont Perdut, escalades que nosaltres sempre hem tingut molt més a prop, classificades dins d'un ordre, i que això ha obert els ulls a moltes generacions de muntanyencs. Avui en dia aquests llibres s'estan reeditant, crec que també per l'editorial Desnivel, perquè aquesta, la que era l'editorial, no sé si era Glenat o de Noel o així, ja va també claudicar, com moltes altres situacions que ens ha portat també l'internet, però jo penso que aquests llibres són un veritable tresor, que els guardem, encara que siguin en francès o en anglès. Es va estendre tant que a la zona de Suïssa, doncs, li va tocar amb Michel Bosser, un altre expert, on sortien totes les catalogacions de les rutes, de l'Eiger, del Monts, de la Jungfrau, i eren veritables col·leccions. Nosaltres es desdèiem per poder fullejar això i somiar amb la nostra trajectòria algun dia poder fer aquella, la gran traversa royal de Mont Blanc, no? Que passaves per tots els 4.000 i baixaves fins a l'altre cantó. I això a vegades ho he pogut fer, doncs ara, no fa masses anys, i d'una manera bonica i agradable, acompanyat d'un amic i de la meva filla, i bueno, són veritables ascensions, perquè al final te demostra que la ment i que les muntanyes, bueno, estan en allà, que si se saben fer les coses, doncs, acuradament, en bon temps, i amb una mica de projecció i una mica d'estima, pots gaudir tant, encara que siguin els Alps, com el Pirineu. I ara tan aviat parlem dels Alps com parlem del Pirineu, però és que el Pirineu ha sigut el nostre terreny de joc, i convertíem el que ens deia el Reufat del nostre jardí d'infància de jocs, des de poder estar a l'agulla del Mèdul, ara m'ha vingut l'agulla del Mèdul perquè amb l'Àlex també l'havíem escalat, i ara ja és patrimoni de la humanitat, convertir el nostre terreny de joc fins a arribar al Pirineu, fins a arribar als Alps, i en el meu cas, doncs, fins a poder arribar també a l'Himàlaia, no?
Uh-huh. Per cert, l'agulla del Mèdul es movia a la part de dalt, eh?
Es movia.
Sí, sí. No, jo també he estat dalt, eh? I hi ha una petita oscil·lació, no?
Sí.
No sé si que, recordes, recordes?
Sí, i es anirà desgastant i es bellugaria més si ara féssim
el que fèiem. No, però em sembla que hi ha hagut alguna intervenció i hi ha alguna miqueta de sí, massa o algo que s'ha sí. fet tot al voltant. Sí. I crec que aquest moviment li han tret. Bueno, crec, perquè jo no he anat a comprovar-ho, eh? A veure si ens posaran tots a la presó.
Es va arribar a posar un... No, perquè bueno, la vida ha anat millorant, ha anat canviant, no? Vull dir...
Abans
estàvem fent una entrevista i es fumava. Sí, què passa? Ara no es pot ni dir això.
No, està clar. No, està clar que el Mèdul, ara últimament, quan hi vaig, fa temps que el trobo tancat. Sí. El que és la part de baix, la part visitable, està tancada. Sí que han fet uns miradors molt xulos, però bueno, està bastant...
És criticable el que ha passat sí. allà, perquè ara està com a més aviat deixat de la sí. mà de Déu. Abans era com un pulmó.
Un petit ecosistema.
Sí, un ecosistema, i tot això per la por de que pogués caure un pi centenari d'aquells damunt d'algú, es va arrasar tot. I llavors, doncs, bueno, ha quedat...
És complexa, perquè, clar, és propietat privada, gestió pública, recordem que és de Verdis la finca, de Verdis vol dir concessionari d'autopistes, i per tant, i la gestió és pública, eh? Per tant, això sempre és complicat, és complexa. Vull dir que és complexa, té la seva complexitat, eh? Però estem d'acord amb això que esteu dient.
De fet, però el GPEC va fer un estudi fa uns anys i es criticava bastant la gestió, diguéssim, que s'havia fet al voltant d'aquell ecosistema.
Anem a l'entrevista del Patrís de Pelefon, sí. No, és que si no es marxarà el temps. I mira, són dos quarts ja tocats i ens queden de fer poesia i parlar de més temes.